Hospitalitzacions per Covid-19 que ja arriben a nivells de febrer. L'última setmana han ingressat 245 persones per la infecció i ja sumen un total de 1.762 malalts en planta. D'aquests, 46 són a les UCI. Segons la nova pàgina web en la qual Salut publica les dades de la pandèmia, des del 20 de juny han mort 23 persones, totes elles majors de 60 anys. No s'han donat xifres, però, de l'acumulat de defuncions, tot i que la darrera oficial és de gairebé 19.500 víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia. En marxa avui arreu del país la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, una festa que arriba després que el govern espanyol hagi aprovat la llei per la igualtat de les persones transsexuals. Entre altres qüestions, la norma permet el canvi de nom al DNI a partir dels 12 anys i el canvi de gènere a partir dels 16 lliurement i sense informes mèdics. Les dones lesbianes i bisexuals veuran reconeguts els seus fills sense estar casades, com passava fins ara. A més, quedaran prohibides les teràpies per modificar l'orientació sexual. Els veïns d'Espot porten 4 dies incomunicats a causa d'una avaria del servei de telefonia i internet de Telefònica i Movistar. Ens ho amplien des de Ràdio Trem, José Vergés.
L'Associació d'Allotjaments Turístics del municipi ha volgut mostrar el seu malestar, tal i com ha expressat l'hotelera Sílvia Montanya.
Jo puc entendre que pots estar un dia 48 hores, però 4 dies sense el servei és que és intolerable. És intolerable perquè és que no tenim telèfon a l'hotel. No tenim telèfon fixe, con lo qual, què implica? Estem en plena temporada, estem perdent reserves i clients que ens estan enviant mails de què passa que no teniu telèfon. I al final la mala imatge és nostra. És que és desesperant perquè és que no sabem què fer. Ni tenim resposta del termini de la previsió d'arreglar-ho. També hi ha un missatge amb el número d'incidència dient que quan estigui arreglat ja t'avisaran i se queden tan anxos.
A més, denuncien hi ha hotels que des del passat divendres no poden cobrar amb Datafon als clients, una situació que no només afecta els veïns i hotelers d'Espot, sinó també els mateixos visitants, que tampoc poden treure efectiu del caixer automàtic del poble, el qual també funciona per mitjà de la companyia telefònica.
El grup empresarial tecnològic lleidatà InGroup celebra haver rebut el Premi Pimec Joves com una de les millors iniciatives empresarials desenvolupades a Catalunya durant el 2021 i assegura que els posiciona en l'àmbit tecnològic català. Amb un FM, Pili García.
La patronal ha reconegut Intec 3D i Imbelon, dues solucions tecnològiques d'aquest holding lleidatà de l'àmbit de la impressió 3D, realitat virtual, augmentada i mixta. Precisament el 2021 va ser un any d'especial rellevància per a InGroup perquè va desplegar metaversos virtuals per a empreses com el grup alimentari Vallcompanys o la farmacèutica Grifols, entre altres. Escoltem el CEO de la companyia, Joan Folguera.
Un premi que significa una posada al mapa tecnològic d'InGroup, d'Intec 3D, empresa d'impressió 3D, Imbelon, empresa de realitat virtual, ens situa en l'àmbit tecnològic català i ens situa en l'àmbit que nosaltres estem a dia d'avui conreant tecnologia i exportant-la arreu del món, des de Lleida, des del territori, i per tant és el primer reconeixement nacional en l'àmbit tecnològic que se li atorga a InGroup.
Les dues iniciatives han estat reconegudes per Pimec pel seu creixement exponencial en els darrers anys a Lleida i per valors afegits com la reducció de costos i la digitalització.
I pel que fa al temps, avui tenim temperatures normals de final de juny i tot indica que acabarem el mes de la mateixa manera. Tot i així, avui pujaran una mica i aniran pujant al llarg de la setmana. Les màximes més altes del dia rondaran els 32 graus al Pla de Lleida i al Camp de Tarragona.
Notícies en xarxa.
Amb Martí González.
Dimarts 28 de juny, en només 3 dies, comença el Mundial Femení de Hockey de Terrassa amb una selecció espanyola farcida de jugadores catalanes que miraran de fer un bon paper a casa. Avui a l'Enjoc en coneixerem una mica més en profunditat alguna d'elles, com per exemple les debutants Laia Vidosa i Jana Martínez, jugadores totes dues del júnior de Sant Cugat que s'estrenen en una cita mundialista. També escoltarem el president de la Federació Espanyola de Hockey, Santi Deo, però també parlarem de futbol, de l'actualitat del Barça, de l'Espanyol i també del Girona, centrats en confeccionar una plantilla de garanties de cara a la temporada que ve, on tots tres seran a la primera divisió masculina. Hockey, futbol, però també bàsquet, ciclisme i molt més, tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què eren més pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Clara Verdagi. Clara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, la Federació Catalana aprova canvis substancials en l'assemblea celebrada ahir a Blanes.
Destaca la creació d'una nova categoria, l'anomenada Superliga, entre Primera Catalana i Tercera Federació, a més d'una reestructuració del futbol base dividint els jugadors i jugadores per l'any de naixement. És a dir, que desapareixeran progressivament les actuals denominacions des de prebenjamí i a juvenil. A més, la Federació també va aprovar la participació femenina universal. Qualsevol jugadora podrà inscriure's en un equip masculí d'àmbit territorial sense límit d'edat, com fins ara, que estava marcat fins als 16 anys. Tots els canvis s'aplicaran a partir de la temporada vinent.
Més endavant us explicarem, evidentment, més detalls d'aquests canvis que, com dèiem, s'aplicaran a partir de l'1 de juliol, ja de la temporada 2022-2023. Més futbol, la Roma deixa plantat el Barça pel Gamper d'aquest any.
L'equip italià, segons ha comunicat el club blaugrana, ha decidit unilateralment rescindir el contracte pel qual havia de ser el rival el trofeu Joan Gamper previst per al 6 d'agost, que serveix per presentar davant de l'afició els primers equips masculí i femení. El Barça ja treballa per trobar un nou rival per a l'edició d'aquest any i retornarà l'import de les localitats ja comprades. A més, l'àrea legal del club està estudiant les accions oportunes per reclamar danys i perjudicis a la Roma per aquesta decisió.
I un parell més de punts en clau Barça. El club ha acomiadat Paco Seirulo després de 46 anys vinculat al Barça. Seirulo, de 76 anys, era actualment director de l'àrea de metodologia i havia passat per la secció d'atletisme, d'handbol i també de futbol. I un dels candidats de la presidència del club a les eleccions que va guanyar Joan Laporta ara fa 16 mesos, Víctor Font, ha fet balanç aquest matí del govern de la nova Junta i ha opinat també sobre l'actualitat del Barça.
Font ha criticat principalment la improvisació i la temeritat que era entrar a governar el Barça sense un pla. De fet, l'excandidat ha demanat al club reformar els estatuts en una reunió que va tenir amb l'actual Junta per fer-lo més transparent i més democràtic.
I en clau esportiva, el Barça pressiona Dembélé amb una última oferta a la baixa i data límit també per decidir-se.
L'agent de Dembélé, Moussa Sissoko, ha arribat aquest dilluns a Barcelona per valorar la proposta del club només 4 dies abans que s'acabi el contracte de l'atacant francès.
En clau espanyol, l'Espanyol, recordem, va presentar ahir el seu segon fitxatge per al nou projecte de Diego Martínez.
Es tracta del davanter gallec Joselu, que arriba procedent de l'Alavés, amb qui va marcar 14 gols la temporada passada. En la seva presentació, Joselu va dir que arriba en un dels millors moments de la seva carrera i que, tot i que tenia altres ofertes, la decisió de venir a l'Espanyol va ser fàcil.
I un últim punt de futbol. El Centre d'Esport Sabadell busca 17 milions d'euros entre nous inversors per concretar un projecte que, a 5 anys vista, pugui pujar a la primera divisió masculina.
Un ascens que coincidiria amb el 125è aniversari del club Arlequinat. El seu president, Esteve Calzada, va explicar també ahir en roda de premsa que en els propers dies signarà un acord estratègic amb l'Ajuntament de Sabadell amb tres grans àrees, el patrocini, inversions al camp de la nova Creu Alta i la identificació d'uns terrenys per fer una ciutat esportiva.
En bàsquet, el Club Bàsquet L'Hospitalet jugarà finalment a l'EP Plata la temporada vinent.
Després d'unes setmanes d'incertesa per la viabilitat econòmica de l'ascens a la tercera categoria del bàsquet estatal, el club va comunicar ahir al vespre que podrà inscriure's a l'EP Plata. El conjunt del Baix Llobregat va aconseguir l'ascens a mitjans de maig en una fase final disputada a Huelva.
I un altre punt de bàsquet, en aquest cas de fa poca estona, ho hem sabut, la Generalitat atorgarà la Creu de Sant Jordi a Laia Palau, ja la ja exjugadora de l'Uni Girona. Recordem que es va anunciar la seva retirada de les pistes ara fa unes setmanes i que dirigirà, a més, la nova acadèmia de l'Espart Uni Girona d'aquest club, conjuntament amb el bàsquet Girona. En tenis, el català Albert Ramos no pot amb el tercer cap de sèrie de Wimbledon.
El tenista català va caure en 3-7, 7-6, 7-6 i 6-2 contra el noruec Casper Ruud, finalista al Roland Garros, en la primera ronda del Gran Slam anglès.
I ara, per tant, no queden catalans en aquest torneig a Wimbledon. Al Mundial de Natació de Budapest, aquesta tarda, a les 4, partides en els quarts de final de waterpolo.
S'enfronten les seleccions femenines d'Espanya, amb 11 catalanes i dels Estats Units, actual subcampiona i campiona olímpica. D'altra banda, en la competició masculina, Montenegro va superar el Japó per 10-9 i serà el rival de la selecció espanyola als quarts de final.
En ciclisme, el vilanoví Marc Soler és a la llista del Team Emirates per participar al Tour de França que comença aquest divendres, un equip Team Emirates que encapçala el principal favorit, el Tadej Pogačar, l'eslovet Tadej Pogačar, campió de les últimes dues edicions del Tour. I un últim punt en rugby, el comitè d'apel·lació del World Rugby manté la sanció a la selecció espanyola que no podrà, per tant, disputar el Mundial.
Espanya no podrà ser a la cita mundialista que tindrà lloc a França l'any que ve per una alineació indeguda amb el jugador d'origen sud-africà Gavin Vandenberg.
Dimarts 28 de juny comencem parlant d'hoquei herba perquè només falten 3 dies perquè arrenqui el Mundial Femení de Hockey de Terrassa, un campionat en el qual la selecció espanyola farcida de catalanes que juguen a casa parteix com una de les favorites per lluitar pel títol. Dijous tindrà lloc la cerimònia d'inauguració a l'Estadi Olímpic de Terrassa, remodelat per a l'ocasió, i divendres el partit inaugural entre Espanya i Canadà. A Canal Terrassa n'han parlat aquesta cita mundialista amb el president de la Federació Espanyola de Hockey, Santi Deo. Ens explica el Miqui Romagosa.
Poc més de 72 hores pel tret de sortida al Mundial de Hockey Femení Terrassa 2022. Ahir va visitar la ràdio municipal de Terrassa el president de la Federació Espanyola de Hockey, Santi Deo. Un president que es mostrava satisfet per la feina que s'ha fet durant aquests mesos, pràcticament any, previ al Mundial.
Una Copa del Món o uns Jocs Olímpics són les fites més importants que tenim al nostre esport. Per tant, poder organitzar una Copa del Món aquí a Terrassa, sens dubte és la fita més important d'aquests, com dius tu, 14 anys de president que portaré al mes de desembre. Bueno, molta. La veritat és que molta. Des que va començar això fa uns anys, que semblava que us agradaria, us agradaria, que al començament era la idea que fos el masculí, i després de seguida van retallar per al tema femení. Està claríssim que hi ha hagut molta feina, moltes incorporacions i un equip molt sòlid, com s'ha demostrat ara amb la reunió que he estat amb una estoneta.
Doncs com dèiem, el dijous a la seu d'Ègara es farà la presentació, l'acte de presentació del Mundial de Hockey Terrassa 2022, i divendres el primer partit, el partit inaugural, el que jugaran Espanya i Canadà a 2:15 del vespre a l'Estadi Olímpic.
Gràcies, Miqui. Com dèiem, la selecció espanyola, que té una àmplia representació de jugadores catalanes. Dues d'elles són de jugadores del júnior de Sant Cugat, debutants en una cita internacional, com són la Laia Vidosa i la Jana Martínez, dues jugadores joves de talent, com dèiem, d'aquest equip de Sant Cugat. El nostre company de Cugat Mèdia, Joan García, hi ha parlat amb elles per veure com afronten aquesta cita mundialista. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí. Terrassa ja escalfa motors per aquest Mundial d'hoquei herba femení, on la selecció espanyola tindrà quatre representants del júnior: Mayalen García i Gigi Oliva, jugadores prou contrastades a la selecció i pilars bàsics, i hi haurà dues novetats en forma de debut. També són del júnior i Sant Cugatenques, la Laia Vidosa i la Jana Martínez. Un mundial que arriba aquest divendres amb el debut de la selecció espanyola a 2:15 davant el Canadà. La migcampista Laia Vidosa i la portera Jana Martínez es troben en un moment dolç esportiu. Afronten el repte més important, jugar un Mundial on es reuneixen les millors seleccions del món. Un aprenentatge i experiència en majúscules per dues jugadores sorgides de la factoria del júnior, experta en apostar per la joventut i el talent. Les dues arriben a la cita després d'una brillant temporada amb el júnior. Terceres a Lea Kela, màxima competició continental i subcampiones de la Copa de la Reina. Un curs brillant per a les dues, i Laia Vidosa està protagonista al mig del camp santcugatenc, ja sigui ocupant la posició d'interior o de pivot. Un premi merescut, la cita mundialista. La jugadora santcugatenca, Laia Vidosa, espera aprendre molt d'aquesta experiència.
Com un xut d'adrenalina que m'està servint sobretot per gestionar, pues, sobretot les emocions, perquè al final, pues, tinc molta il·lusió d'estar aquí, de poder competir a nivell del Mundial. I objectius personals, doncs et diria que bueno, doncs, agafar experiència, sumar al màxim a l'equip i també, doncs, aprendre de lo que és competir a aquest nivell i de compartir-ho amb gent tan veterana.
Vidosa ja sap el que és tastar un triomf internacional després de guanyar l'Europeu Sub-21 amb la selecció espanyola, el 2019. Una jugadora que suma 19 anys al júnior i que practica hoquei des dels 4. L'altra cara de la moneda és la portera Jana Martínez, que amb només 19 anys continua trencant barreres. Després de dues temporades al primer equip, s'ha consolidat a la porteria blau i negra amb actuacions brillants. Ella també ha tastat l'èxit internacional amb un subcampionat d'Europa sub-18. La convocatòria per aquest Mundial li ha arribat com un fet totalment inesperat. Escoltem Jana Martínez.
Sobretot, moltes ganes i molta il·lusió, perquè és el primer Mundial i primera competició que puc jugar. I, bueno, de fet, la notícia no me l'esperava. Jo estava estudiant i em van arribar els missatges i va ser quan vaig entrar a veure la llista. I, bueno, expectatives pel Mundial, jo crec que hem d'anar a competir-los 100% i a partir d'allà veure què passa.
Laia Vidosa i Jana Martínez són un clar exponent del talent jove existent al júnior i que continua sumant èxits. El Mundial és el primer pas per mirar un horitzó no massa llunyà, als Jocs Olímpics de París 2024.
En futbol, en clau Barça, més enllà de les palanques, alguna de les quals s'anunciaran els propers dies, bàsicament per tancar el curs el 30 de juny, d'aquí dos dies, sense pèrdues, amb els números positius. Ahir al vespre tothom es va sorprendre pel comunicat del club dient que la Roma, el que havia de ser el rival del Barça al trofeu Joan Gamper de presentació dels primers equips masculí i femení el proper 6 d'agost, havia rescindit unilateralment i sense causa aparent el contracte per venir a jugar al Camp Nou en aquesta presentació. El Barça ja treballa per trobar un nou rival per a l'edició d'aquest any i retornarà l'import de les localitats ja comprades. A més, l'àrea legal del club està estudiant les accions oportunes per reclamar danys i perjudicis a la Roma per aquesta decisió, com dèiem, segons el Barça, unilateral i sense causa aparent. A més, aquest matí, un dels candidats a les eleccions a la presidència del Barça, que va guanyar Joan Laporta, Víctor Font, ha fet balanç dels primers mesos de la nova junta directiva i ha opinat en roda de premsa de l'actualitat blaugrana. De fet, Font va demanar fa unes setmanes al club, en una reunió amb la vicepresidenta Maria Elena Fort, que canviar els estatuts, una reforma estatutària perquè el club fos més transparent i més democràtic. I també un últim apunt en clau Barça, el Barça pressiona Dembélé, que també acaba contracte, com dèiem, en dos dies, el 30 de juny, i si vol renovar haurà de ser amb una última oferta a la baixa i, com dèiem, amb aquesta data límit en aquesta setmana, per tant hauríem de saber el futur del davanter francès. Pel que fa a l'Espanyol, ahir us explicàvem l'anunci de la seva segona incorporació per al nou projecte de Diego Martín de cara a la temporada que ve, el davanter gallec provinent de l'Alavés, Joselu. Un Joselu que va ser presentat just després, a primera hora de la tarda, i va reconèixer que havia tingut més ofertes, però que la decisió de triar l'Espanyol va ser fàcil de prendre.
El interés y la facilidad con la que me contaban las cosas y desde el momento ellos han confiado en mí y la confianza que me transmitieron desde el primer momento, eso no se compra con otra cosa. Entonces, al final, yo ahora mismo estoy donde quiero estar, todo ha sido muchísimo más fácil. Es cierto que he tenido bastantes ofertas, pero he hablado con gente del club y todo lo que me han transmitido de este grandísimo club ha sido positivo y la decisión ha sido muy fácil de tomar.
José Luque també va dir que als seus 32 anys està en un dels millors moments de la seva carrera.
Ahora mismo creo que estoy a un nivel y a un de lo mejor de mi carrera. Al final tengo una experiencia tanto profesional como familiar. En ese sentido estoy una persona y un jugador muy estable. Creo que eso a nivel futbolístico es muy importante. Al final es cierto que vengo de hacer tres temporadas pues regularmente muy buenas. Los años creo que son números. Hemos visto muchos ejemplos de jugadores al primer nivel que están rindiendo a un nivel espectacular.
José Luque s'afegeix a la plantilla blanquilava, que ja havia anunciat la setmana passada el lateral barceloní Brian Olivan. El proper objectiu, un porter de garanties per substituir el fins ara titular Diego López, a qui el club ja no va renovar. I pel que fa a l'altre equip català de la primera divisió masculina, el Girona, ja fa dies que la plantilla està de vacances. Ara fa poc més d'una setmana, recordem, els jugadors celebraven l'ascens pels carrers de la ciutat, però als despatxos l'activitat no s'atura per confeccionar les altes i les baixes de cara al retorn de primera. El director esportiu del Girona, Quique Càrcel, ha explicat com pretén que sigui la plantilla de l'equip de la temporada vinent i ha confirmat que preveu una dotzena d'incorporacions. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
S'esperen dies frenètics dins les oficines de Montilivi un cop consumat l'ascens a primera. La direcció esportiva afronta el repte de confeccionar una plantilla de primera i això suposarà molts moviments en les properes setmanes. El director esportiu del Girona, Quique Càrcel, afirma que el primer pas, però, és decidir qui continua, siguin jugadors amb o sense contracte a l'acabar la temporada, com és el cas de Jairo i Junca.
Lògicament volem parlar amb cada un d'ells, ser concrets, realistes, i després anar una miqueta a lo que és l'estructura de l'equip a nivell de noves incorporacions.
Quique Càrcel preveu unes 10 o 12 incorporacions. Les possibles sortides podrien posar el focus en una posició en concret. És el cas dels centrals. Mitchell va curt d'efectius si es decideix jugar per la línia de 3 i existeix la possibilitat de perdre Arnau, un dels jugadors més llaminers del mercat.
Parlem ara de bàsquet. El Club Bàsquet L'Hospitalet jugarà finalment a l'EP Plata la temporada vinent, després d'unes setmanes d'incertesa per la viabilitat econòmica de l'ascens a la tercera categoria del bàsquet estatal. El club va comunicar ahir al vespre que finalment sí que podrà inscriure's a l'EP Plata, després d'aconseguir l'ascens en una fase final disputada, recordem, a Huelva a mitjans de maig. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
Mes i mig s'ha necessitat el Club Bàsquet d'Hospitalet per assolir allò que havia aconseguit a la pista. En un comunicat a les xarxes socials del club, l'entitat confirmava que la temporada vinent jugarà a l'Alep Plata, tercera categoria del bàsquet espanyol. El comunicat especifica que l'Ajuntament de l'Hospitalet havia donat les garanties necessàries per fer la inscripció, tot i que reconeixia que encara s'està buscant la fórmula definitiva de l'ajuda del consistori. L'OSPI, malgrat tot, ha decidit formalitzar l'ascens per la confiança en les paraules de l'equip de govern. Minuts després del comunicat de l'OSPI, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Maite Revilla, confirmava l'ascens de l'equip.
Però nosaltres pensem que el que han guanyat a la pista no es pot perdre als despatx. O sigui, un despatx no es pot perdre, ni per la burocràcia. Per això hem animat a la gent del CB que havien de fer la inscripció abans de que s'acabés el plaç.
Amb el futur immediat ja resolt, ara falta definir la plantilla. És segura la baixa d'Ivan García, que es retira, mentre que sembla que continuaran bona part dels jugadors que van aconseguir l'ascens. Els pocs retocs seran fitxatges que permetin fer un salt de qualitat a l'equip.
Gràcies, Andrés. I un apunt més de, també de bàsquet, d'un històric del bàsquet català com és el Sant Josep de Badalona, el Sant Pep, que la temporada que ve canviarà de pavellons. Ho amplia des de Ràdio Ciutat de Badalona el Xavi Ballesteros.
El Sant Josep canviarà el seu pavelló de joc de la temporada vinent i deixarà la instal·lació de Can Cuyàs de Barcelona per jugar a partir d'ara al pavelló del Centre Esportiu Municipal de Besòs, a Sant Adrià, amb qui ha tancat ja un acord. Cada dia que passa el present del Sant Josep continua sent més dur i complicat per trobar fórmules per poder seguir sobrevivint. Quan ja s'ha complert un any que es va presentar el pavelló parroquial, el club ha decidit canviar la seva pista de joc per la propera campanya. Els partits es disputaran al Centre Esportiu Municipal de Besòs, a la localitat veïna de Sant Adrià, i d'aquesta manera abandona la que ha estat la casa seva. Aquest últim curs, al pavelló de Can Cuyàs, a Barcelona. La infraestructura serà millor i també s'està intentant reduir costos de lloguer d'instal·lacions. En categoria femenina, el club està a l'expectativa de poder comptar amb el pavelló de Bufalà, que, segons diu el Sant Josep, és la instal·lació que l'Ajuntament es va comprometre a cedir. D'altra banda, en categoria masculina, finalment el Sant Josep jugarà la primera catalana i no a la Copa Catalunya, com s'havia acordat en un intercanvi de places amb els Escolapis de Barcelona. Al final no es va poder fer l'operació l'equip parroquial. Ha de tornar a fer l'equip, ja que l'havia construït pensant en una plantilla a Copa Catalunya. A hores d'ara els falten jugadors. El que sí que tenen és el recanvi a la banqueta de Mercè Roca. El nou entrenador serà Toni Sánchez. Fins ara, tècnic del Sant Josep femení.
Gràcies, Xavi. I un últim apunt, en aquest cas d'hoquei patins, el Finques Prats Lleida afrontarà el debut a la Champions amb il·lusió, però fent una crida, això sí, al suport institucional i empresarial per fer-li front amb garanties. Els llistats participaran la temporada vinent a la fase prèvia de la màxima competició europea d'hoquei patins a escala de clubs, recordem. Més detalls de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després de més de 70 anys d'història, el Finques Prats Lleida jugarà la Champions League per primera vegada i ho farà formant part dels 18 equips que disputaran la primera de les dues fases prèvies abans d'arribar a la fase de grups amb els grans que es realitzaran en la propera edició de la màxima competició europea de clubs d'hoquei patins. Tot plegat després que la Europe Ring Hockey reestructurés l'edició 22-23 de la Champions degut, en part, a que la temporada passada la màxima competició continental es quedés sense els millors equips europeus, els quals van organitzar una competició paral·lela, la Golden Cup. Així doncs, i tot i sent la primera fase prèvia, tal com deia Enric Duc, president del Finques Prats Lleida, el territori lleidatà viurà la Champions la temporada vinent.
Vol dir que Lleida estarà Champions per primera vegada a la seva història en 71 anys i vol dir que podrem jugar contra equips d'un nivell altíssim. Això per nosaltres és un fet històric i amb aquest sistema de competició que el trobem molt ben encertat. Després falten encara matits d'alguns flecos, però jo crec que serà un bon sistema de competició perquè al final arribaran els millors, però que si és veritat que el jugar Champions et dona un rèdit especial i et dona una lesió diferent, els equips que veig i tot. Bueno, és Champions League.
Una participació a la primera fase prèvia que implicarà una evident despesa econòmica i és que la participació del Finques Prats Lleida de la Champions implicarà disputar la pertinent lligueta una volta amb un grup format per tres equips fora de la capital del Segrià durant tres dies. Sobre aquesta situació, Duc feia una crida al suport econòmic per part de tots els àmbits del territori.
El que sí vaig dir quan vaig comunicar amb els nostres sponsors i amb els nostres grups polítics que sisplau, que no ens abandonin, que no tenim sostre i que necessitem el seu ajut per continuar. Si volem aspirar a alguna cosa, hem d'estar tots units i tots al nostre costat.
En aquesta primera fase, els campions dels sis grups, juntament amb els dos millors segons classificats, accediran a la segona fase prèvia, on es trobaran amb uns altres vuit conjunts que ja tenien la plaça assegurada. En cas de superar aquest nou esglaó, el Finques Pas Lleida assoliria participar a la fase de grups amb tots els grans d'Europa. De no fer-ho, els lleidatans anirien directament a jugar la seva Europe Cup. Un Finques Pas Lleida, per cert, que ocupa per primera vegada en la seva història el quart lloc en el rànquing europeu actual, que ha difós la Europe Ring Hockey, per darrere només del Barça, amb qui estan empatats l'Sporting de Portugal i el Porto.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i de mostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
Acusado. Acusat. Testigo. Testimoni. Abogada. Advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Anny.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
Si començo parlant-vos de música de cambra, potser alguns canviareu d'emissora, però espereu, perquè no us vull parlar d'un festival qualsevol. Des de l'any 2014, el Pòdium Matadepera forma part d'una nova generació de festivals de música de cambra diferents, innovadors. Amb altres paraules, aposten per noves maneres d'experimentar el que seria un concert tradicional. Al darrere hi trobem alguns dels millors solistes i músics de cambra joves de Catalunya i també d'arreu del món. Si encara no us he convençut, deixeu-me comentar-vos que aquesta nova edició es presenta en forma de viatge musical intergalàctic. Traduït, són quatre concerts al voltant d'una nau espacial i les etapes que transcorre. Estació base, enginy, propulsió, enlairament, en òrbita i propòsits de l'infinit. Això serà l'11, el 12, el 14 i el 15 de juliol. Abans, però, el dia 8, Joan Vives ens repassarà les obres que s'interpretaran durant el festival. I el dia 13 serà el torn del Pòdium Next Gen, un concert dedicat a les noves generacions d'intèrprets. Ja ho sabeu. Atenció, concentració i a gaudir. Del 8 al 15 de juliol, Pòdium Matadepera, una altra manera de viure la música de cambra. Trobareu tota la informació sobre el festival a www.podiummatadepera.com.
Bon dia i bon dimarts 28 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc.
Martí González.
Dimarts 28 de juny, en només 3 dies, comença el Mundial Femení de Hockey de Terrassa amb una selecció espanyola farcida de jugadores catalanes que, per tant, jugant a casa, moltes d'elles, que miraran de fer un bon paper. Avui a l'Enjoc en coneixerem una mica més en profunditat algunes d'elles, com per exemple les jugadores del Polo, Xantal Giné i Marta Segú, amb un joc que els va proposar el nostre company Àlex Massana. També escoltarem el president de la Federació Espanyola de Hockey, Santi Deo, però també parlarem de futbol, de l'actualitat del Barça, de l'Espanyol i del Girona, centrats en confeccionar una plantilla de garanties a cara de la temporada que ve i també dels canvis proposats i aprovats ahir per la Federació Catalana de Futbol en l'assemblea de Blanes. Hockey, futbol, però també bàsquet, ciclisme i molt més. Tot això a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. La Clara Verdes i Clara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, la Federació Catalana aprova canvis substancials en l'assemblea celebrada ahir a Blanes.
Destaca la creació d'una nova categoria, l'anomenada Superliga, entre Primera Catalana i Tercera Federació, a més d'una reestructuració del futbol base dividint els jugadors i jugadores per l'any de naixement. És a dir, que desapareixeran progressivament les actuals denominacions des de prebenjamí a juvenil. A més, la Federació també va aprovar la participació femenina universal. Qualsevol jugadora podrà inscriure's en un equip masculí d'àmbit territorial sense límit d'edat, com fins ara, que estava marcat fins als 16 anys. Tots els canvis s'aplicaran a partir de la temporada vinent.
Més futbol, la Roma deixa plantat el Barça pel Gamper d'aquest any.
L'equip italià, segons ha comunicat el club blaugrana, ha decidit unilateralment rescindir el contracte pel qual havia de ser el rival el trofeu Joan Gamper, previst per al 6 d'agost, que serveix per presentar davant de l'afició els primers equips masculí i femení. El Barça ja treballa per trobar un nou rival per a l'edició d'aquest any i retornarà l'import de les localitats ja comprades. A més, l'àrea legal del club està estudiant les accions oportunes per reclamar danys i perjudicis a la Roma per aquesta decisió.
I un parell de punts més d'enclau Barça. El club ha acomiadat Paco Seirulo després de 46 anys vinculat al club. El Seirulo, de 76 anys, era actualment el director de l'àrea de metodologia i va estar vinculat, de fet, a les seccions d'atletisme, també d'handbol i de futbol. I un dels candidats a la presidència del club a les eleccions que va guanyar Joan Laporta, ara fa 16 mesos, Víctor Font, ha fet balanç aquest matí del govern de la nova Junta i ha opinat també sobre l'actualitat blaugrana. Clara.
Font ha criticat principalment la improvisació i la temeritat que era entrar a governar el Barça sense un plat. De fet, l'excandidat ha demanat al club reformar els estatuts en una reunió que va tenir amb l'actual junta per fer-lo més transparent i més democràtic.
I encara en clau esportiva, en clau Barça, el Barça pressiona Dembélé amb una última oferta a la baixa i data límit per decidir-se.
L'agent de Dembélé, Moussa Sissoko, ha arribat aquest dilluns a Barcelona per valorar la proposta del club només 4 dies abans que s'acabi el contracte de l'atacant francès.
En clau espanyol, recordem, ahir es va presentar el seu segon fitxatge per al nou projecte de Diego Martínez.
Es tracta del davanter gallec Joselu, que arriba procedent de l'Alavés, amb qui va marcar 14 gols la temporada passada. En la seva presentació, Joselu va dir que arriba en un dels millors moments de la seva carrera i que, tot i que tenia altres ofertes, la decisió de venir a l'Espanyol va ser fàcil.
I un últim punt de futbol. El centre d'esports Sabadell busca 17 milions d'euros entre nous inversors per concretar un projecte que, a 5 anys vista, pugui pujar a la primera divisió masculina.
Un ascens que coincidiria amb el 125è aniversari del club Arlequinat. El seu president, Esteve Calzada, va explicar també ahir en roda de premsa que en els propers dies signarà un acord estratègic amb l'Ajuntament de Sabadell amb tres grans àrees: el patrocini, inversions al camp de la nova Creu Alta i la identificació d'uns terrenys per fer una ciutat esportiva.
En bàsquet, el club bàsquet L'Hospitalet jugarà finalment a l'Ep Plata la temporada vinent.
Després d'unes setmanes d'incertesa per la viabilitat econòmica de l'ascens a la tercera categoria del bàsquet estatal, el club va comunicar ahir al vespre que podrà inscriure's a l'Ep Plata. El conjunt del Baix Llobregat va aconseguir l'ascens a mitjans de maig en una fase final disputada a Huelva.
I un altre punt de bàsquet que hem sabut aquest mateix migdia, Laia Palau Creu de Sant Jordi. Serà la ja exjugadora de l'Espart Unigirona, que es va retirar, recordem, ara fa unes setmanes, per la seva trajectòria en el bàsquet femení d'elit, esport del qual ha esdevingut una jugadora referent tant en l'àmbit català com en l'internacional, amb 12 medalles. És la basquetbolista, ja ho direm, més llorejada de la història de Catalunya. Aquest és el principal argument per la qual la Generalitat de Catalunya premia Laia Palau amb la Creu de Sant Jordi. La Generalitat que anuncia les 20 persones i 10 entitats de diferents àmbits que reben aquest reconeixement precisament aquest 2022. En tenis, el català Albert Ramos no pot amb el tercer cap de sèrie de Wimbledon.
El tenista català va caure en 3-7, 7-6, 7-6 i 6-2 contra el noruec Casper Ruud, finalista al Roland Garros en la primera ronda del Gran Slam anglès.
Al Mundial de Natació de Budapest, aquesta tarda, les quatre partides en els quarts de final de waterpolo.
S'enfronten les seleccions femenines d'Espanya amb 11 catalanes i dels Estats Units, actual subcampiona i campiona olímpica. D'altra banda, en la competició masculina, Montenegro va superar el Japó per 10-9 i serà el rival de la selecció espanyola als quarts de final.
En ciclisme ho vam saber ahir, el vilanoví Marc Soler és a la llista del Team Emirates per participar al Tour de França, que comença aquest divendres, una llista amb el Team Emirates on hi ha el principal favorit, el Tadej Pogačar, l'eslové guanyador de les últimes dues edicions del Tour de la volta de la prova francesa. I un últim punt en rugby, el comitè d'apel·lació del World Rugby manté la sanció a la selecció espanyola, que no podrà, per tant, disputar el Mundial.
Espanya no podrà ser a la cita mundialista que tindrà lloc a França l'any que ve per una alineació indeguda amb el jugador d'origen sud-africà Gavin Van Den Berg. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 28 de juny comencem parlant d'hoquei herba perquè només falten 3 dies perquè arrenqui el Mundial Femení de Hockey de Terrassa, un campionat en el qual la selecció espanyola farcida de catalanes que juguen a casa, per tant, parteix com una de les favorites per lluitar pel títol. Avui a l'enjoc volem conèixer una mica més a dues jugadores catalanes de la selecció espanyola que també comparteixen vestidor al polo. Àlex Massana, bon dia.
Hola, Martí, bon dia. Sí, i també comparteixen habitació en els desplaçaments del conjunt barceloní. Són la Chantal Giné i la Marta Segú. Vam quedar amb elles un dia a l'Olímpic de Terrassa, seu d'aquest Mundial que comença divendres, i els hi vam proposar un joc. Com que es coneixen tant i tan bé, són molts anys al polo, a la selecció espanyola, però també al Club Deportiu Terrassa en els seus inicis, doncs que la Chanti presenti la Marta i la Marta que presenti la Chanti. I aquest és el resultat. Comencem.
El seu nou complet.
Chantal Giné Pazzi, 23 de setembre del 1992.
Molt bé, la provem. Marta Segurrueta, 22 de juliol de 1995.
22 de juny.
Ja. Ai, de juny, bueno, de juny, juliol.
Puntito per a mi.
Gols marcats aquesta temporada.
Oh, uau.
Amb selecció 2, puc dir. Amb selecció 6.
Amb el polo.
I amb el polo diria que 6 o 7, no sé, 6, diria 6, va.
4.
Uau. Amb la selecció, no sé, em tiraria un triple així molt mal fet. 4, però amb els del polo crec que acertaré que són 7. Puntito positiu.
On viuria i on li agradaria jugar, si no estigués a Terrassa i jugant al polo, on li agradaria jugar i on viuria?
Jo crec que li agradaria jugar a Holanda. Un campong?
No li dic que no. I jo crec que la Chanti aniria a Bèlgica i aniria a un, no sé, potser un Dragons.
Sí?
Va, podem confirmar-ho. Sí, sí.
Fora del hockey, si haguéssiu d'agafar la maleta i marxar de viatge uns dies.
Ella, Illes Balears.
Sí, Illes Balears, sens dubte. I la Marta segur, jo crec que també Illes Balears, algun lloc amb platja.
Efectivament.
Es coneixen massa. Tic, mania, rutina, allò que detestis?
Igual el tic és que quan estem juntes al polo tenim la sort de coincidir a l'habitació també. No sé com ens ho fem, però sempre arribem tard. Re, un minutet. Però, bueno, cosa de les dues, eh? I igual la mania és haver de passar pel lavabo abans de jugar un partit.
Jo pensava que aniries per les alarmes imparells, tal...
Ah, no.
I va i dius lavabos. Sí, sí, sóc d'aquestes. Sóc d'aquestes. Jo crec que, bueno, el seu tic o cosa rara que tens és que té calor tot el punyetero dia. Tot el dia. I jo, o sigui, al quarto, ella vol finestres obertes, aire condicionat, no sé què, tal... Dorm amb pilotes i jo, tota brigada, estem a menys 3 graus i aquesta així. Tu creus que és normal?
Tornem al hockey. Millor partit que li has vist amb el club o amb la selecció?
Que difícil aquesta. N'ha fet tants que no sabria dir-te quin.
Molt pilota, molt pilota.
Però El més recent, òbviament, amb el club, crec que va ser doncs, potser la Copa. Crec que va jugar bastant bé. No sé, no podria determinar quin.
Jo crec que la Xanti aquest any ha fet un salt de qualitat. És una tia amb molta qualitat, però aquest any en general ha sigut com, per mi, el seu any. I es destacaria qualsevol dia la seguretat i la confiança i tot que ha tingut aquest any. Jo no l'hi he vist en tots els anys que he compartit amb ella. Tot i que la té, però aquest any ha sigut sublim.
Quin creus que és l'entrenador o entrenadora que l'ha marcat més?
O l'Adrian o el Jordi Alastrué, que també marca.
Sí. Hem tingut la sort que tots els entrenadors els hem tingut els mateixos, perquè hem estat, bueno, tota la vida juntes. Jo també crec que el Jordi Alastrué.
Sí.
Millor sòcia dins del camp que té?
Jo.
Volia això realment, eh?
Sí, sí. Sense cap tipus de dubtes. Ha sigut...
Ja, al final hem molts anys juntes.
Ha sigut un debat d'entrenadors també cap a nosaltres de si Segu tiene marca i no sé qui no la tiene, a qui le passes a Segu.
Perquè és la connexió de tants anys. O sigui, al final ja, ella ja em veu que potser he aixecat el cap i ja sap on la vull. I si no, li fot un crit i després es caga amb mi a sobre, perquè és veritat, no té filtre, però després me'n busca i fa tot això que li he dit. O sigui, que al final és d'alguna manera és com una connexió que tenim innata que no s'explica. És com que de cop surt i es fa, i després et renyen perquè potser no era la millor opció, però bueno, lo que hay.
Cantada que li recordes quan allò que us enganxeu, algun dia allò comentant jugades o comentant batallites, cantada que li recordis.
No, cantada potser no, però ens hem enfadat molt poc, jo crec, jugant, i no ho acostumem a traslladar a fora de la pista, però sí que és veritat que l'última em sembla que va ser... No fa moltíssim que ens vam mig picar a una banqueta de que si tu me la passes abans o després i tal, i al final va ser un... Vale, sí, deixa'm de molestar.
És de les que no vol ni discutir, i jo sóc de discutir, de portar-ho fins al final per trobar un punt comú, perquè si no, no d'allò... Sí, no sé, cantada, doncs algun xut d'aquests que la mossega i se'n va tomar pel cul o alguna cosa d'aquestes.
Anècdota que expliquis sempre fora del camp. Allò, sopant, que sempre diguis, ja te l'he escoltat 36 vegades.
Fora del camp, bueno, parlem de tot menys de hockey, moltes vegades, perquè al final també és un punt de desconnexió de tot, i al final sempre acaben sortint temes, doncs, dels estudis, d'allò, de les parelles, i bueno, doncs la Xanti li agrada el amor físico, com diu la Lulu. Amor físico.
Ara t'has de tornar, vull dir, no pots deixar així, això.
Respecte, però, òbviament, li tornaré, ara mateix. És veritat el que diu, normalment no acostumem a parlar gaire de hockey. Tema de parelles, igual, sí, això una mica, de sortir de festa, tot i que no sortim gaire, tampoc, però quan sortim acostumem a sortir bé, així que ho deixarem per aquí.
17 de juliol és quan acaba el Mundial, no? Guanyeu la medalla d'or, fem un exercici d'esport ficció. Què faria la Marta a nivell d'aposta, diguéssim? Què seria capaç de fer?
Igual podria fer bastantes coses. Té el piquito... Nosaltres acostumem a jugar de l'1 al que fas no sé què,
sí,
i ho compleix. Així que jo crec que menys igual rapar-se el cabell o un tatuatge... No, per això no. Podria ser capaç de fer pues, un striptease a la dutxa...
T'ha pujat molt de to, això. Què faria la Xanti?
Segurament algun tatuatge o així. No de campiona, la copa, com els futbolistes xarneus que fan, però algun tatuatge així que li recordi això, potser sí. Sí, no?
Sí, podria fer-me.
Marta Segú, Chantal Giner, gràcies.
Moltes gràcies.
A tu.
Doncs ara ja les coneixeu una miqueta més, dins i fora del camp. Veurem què tal els hi va en aquest Mundial de Terrassa, que comença divendres.
Gràcies, Àlex. N'estarem pendents, evidentment, del Mundial de Hockey de Terrassa. Molt interessant aquest joc que proposava l'Àlex Massana a la Xanti i a la Segu, dues amigues que també comparteixen vestidor tant al Polo, al club, com també a la selecció espanyola. I precisament a Canal Terrassa n'han parlat d'aquesta prèvia del Mundial amb el president de la Federació Espanyola, Santi Deo, que ha admès que serà la cita més important dels 14 anys que du presidint l'ens federatiu.
Poder organitzar una Copa del Món aquí a Terrassa, pues, sens dubte és la fita més important d'aquests, com ho dius tu, 14 anys de president que portaré al mes de desembre. Des que va començar això fa uns anys que semblava que us agradaria, us agradaria, que al començament era la idea que fos el masculí i després de seguida ho van retallar per al tema femení. Està claríssim que hi ha hagut molta feina, moltes incorporacions i un equip molt sòlid.
Com dèiem, dijous tindrà lloc la cerimònia d'inauguració de l'Estadi Olímpic de Terrassa, d'aquest Mundial, remodelat per l'ocasió, aquest Estadi Olímpic, i divendres el partit inaugural entre Espanya i Canadà. En futbol, ahir l'Assemblea de la Federació Catalana va aprovar una sèrie de canvis destacats de cara a la temporada que ve en les seves competicions. En primer lloc, l'anomenada participació femenina universal, és a dir, que qualsevol jugadora pugui inscriure's i formar part d'un equip masculí sense límit d'edat, com passava fins ara. Per tant, podrà haver-hi noies jugant en equips de futbol formatiu fins a juvenil, preferent, i també en equips sèniors, fins a primera catalana, en equips masculins. I precisament un altre dels canvis és la reestructuració del futbol formatiu i deixar enrere les actuals denominacions de prebenjamí i benjamí a la infantil, cadet i juvenil, i organitzar les categories per any de naixement. Aquesta modificació serà progressiva. La temporada que ve es crearan les categories des de sub-7 fins a sub-12, que substituiran les de prebenjamí fins a la vi. La següent, les de sub-13 i sub-14, que substituiran les actual infantil. La propera, la sub-15 i sub-16, que són les cadets. I, finalment, la temporada 26-27, la juvenil serà substituïda per la sub-17 i la sub-19. I, finalment, l'últim canvi destacat és la creació d'una nova categoria sènior, l'anomenada Superliga, entre la primera catalana i la tercera federació. Tindrà un únic grup format per 16 equips, els ascendits de la temporada que ve del grup català de tercera, els classificats entre el segon i el cinquè dels tres grups de primera catalana i també el guanyador d'una eliminatòria que jugaran els dos millors sisens dels grups de primera catalana. Tot això s'aplicarà a partir, com dèiem, de la temporada que ve, la 2022-2023. I encara en futbol, el futbolista terrassenc del Leipzig, Dani Olmos, va donar ahir a la seva ciutat, a Terrassa, un bany de masses amb els nois i noies inscrits al seu campus solidari. Ens ho explica des de Canal Terrassa el Miqui Romagosa.
Dani Olmo ha visitat Terrassa en una trobada amb el qual ha pogut compartir una estoneta amb els nois i noies que participaran al seu campus solidari, que recordem es disputarà el 5 de juliol al municipal Artur Travessa de les Fonts. L'internacional terrassenc ara està de vacances abans de començar una temporada amb el Leipzig de la Bundesliga. Recordem que és un fixe per Luis Enrique i té al cap al Mundial de Qatar. Recordem que el campus Dani Olmo té una doble vessant solidària. Els diners recaptats aniran destinats a la FANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, però també participaran 14 joves ucraïnesos que han estat acollits per famílies catalanes. Escoltem a Dani Olmo, jugador del Leipzig i també de la selecció espanyola.
Sí, la veritat que molt feliços després de quasi 2 anys sense campus, doncs poder tornar i bueno, poder veure els nens, doncs és motiu de molt orgull. També ens sentim orgullosos de poder convidar 14 nens i nenes que estan en situació d'acollida d'Ucrània. O sigui, al final és tot per ells, pels nens i nenes que venen i bueno, molt contents. Ens motiva també els valors que volem transmetre als nens i nens que venen, també a FANOC seguir ajudant de qualsevol manera i bueno, aquesta és la idea de tot plegat.
Un campus on hi seran el tècnic de futbol Andrés González, també el preparador físic Marc Huguet i, com no, el seu pare, el míster Miquel Olmo.
Gràcies, Miqui. I un últim punt de futbol, el Centre d'Esports Sabadell presenta el pla Centre d'Esports Sabadell 28, però tindrà un pressupost molt ajustat aquesta temporada. De fet, el club va buscar 17 milions d'euros entre nous inversors per concretar un projecte que, a 5 anys vista, pugui pujar a la primera divisió masculina, un ascens que coincidiria amb el 125è aniversari del club Arlequinat. Ens ho amplia des de Ràdio Sabadell el Sergi Parc. Sergi, bon dia.
Bon dia. El Centre d'Esports Sabadell ha anunciat un nou pla a 5 anys vista, l'anomenat CES28. Amb l'objectiu final d'ascendir a primera divisió, requerirà de 17 milions d'euros, 3 dels quals hauran d'arribar a curt termini, que hauran de venir, això sí, de nous inversors i no dels actuals, que volen deixar de liderar el projecte econòmic del club. Per aquest motiu, la principal preocupació rau en el curt termini, ja que no hi ha cap acord tancat amb cap personalitat perquè aporti nou capital. El projecte del Sabadell 22-23 serà de mínims, modest i havent de prescindir dels salaris dels jugadors que tenen contracte en vigor. A l'espera de futures injeccions econòmiques, el president Esteve Calzada ha assegurat que la prioritat, ara per ara, és alleugerir la massa salarial de la plantilla.
Mentre aquestes situacions no es puguin resoldre, amb les que demanarem i estem ja parlant amb els jugadors implicats, doncs demanarem la màxima complicitat. Hem d'alliberar massa salarial per poder aixecar el cap i poder fer un plantejament de prioritat esportiu per la propera temporada, però que ja us anticipo que en el moment actual, mentre no siguem capaços d'aconseguir nous recursos, ens toca apretar-nos el cinturó, ens toca un instint de supervivència que és molt, que està, per sort o per desgràcia, doncs molt arraigat amb aquesta casa.
En aquest sentit, s'especula amb l'interès del Lugo per Jacobo González i de la possible marxa de Diego Caballo a Austràlia. Calzada també va confirmar ahir en roda de premsa que Pedro Munitis no seguirà i tampoc va garantir la continuïtat del secretari tècnic Miguel de Ita, que acaba contracte demà passat.
En bàsquet, un parell de punts abans d'acabar, com dèiem, en bàsquet, a banda de la Creu de Sant Jordi que ha anunciat aquest matí la Generalitat cap a Laia Palau, és una de les 20 personalitats que rebrà aquesta Creu de Sant Jordi, aquest reconeixement per part del govern català, l'ICG Força Lleida pretén doblar xifres en la nova campanya d'abonats per a la temporada vinent. Aquesta ha estat una campanya presentada sota el lema La fotrem més grossa, adreçant-se directament al teixit social lleidatà. Més detalls de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després d'una gran temporada del conjunt Lleida arribant a la final a 4 de Girona, el club ja pensa en la propera campanya. El president de l'ICG Força Lleida, Albert Allaga, agraeix el suport de l'afició durant aquesta temporada i espera que així continuï durant el curs vinent.
Una de les claus perquè l'equip esportivament pugui avançar és que l'Espai Fruita Barris Nord sigui un fortí, sigui un camp com ha sigut aquest any inexpugnable, un camp que només arribar als equips rivals notin la pressió de la nostra gent, de la nostra afició, i per això els necessitem, no? I fem una crida de que ara mateix és el moment de tirar endavant, de sumar i de crear aquesta sinergia, aquest ambient que ha estat tan xulo i tan bonic a Barris.
Així doncs, el club vol donar continuïtat al lema La fotrem grossa i al moviment social generat en aquest tram final de temporada. En aquest sentit, Aliaga ha explicat que si no s'arriben els 2.000 abonats per al pròxim curs, potser és més, que en aquesta temporada serà que alguna cosa s'està fent malament.
La nostra aspiració és doblar. Nosaltres creiem que si després del que hem fet i com ho hem fet no podem aconseguir 1.500, 2.000 abonats, creiem que doncs que bé, que alguna cosa no estem fent prou bé, i creiem que ara mateix sí que ha hagut un petit increment de preus, estem a preus de prepandèmia, sense cap excés de més enllà d'aquest. Són 17 partits a casa, més la ciutat de Lleida, si fem el torneig que el farem al setembre, com fem cada any, doncs creiem que és un preu bastant adequat i creiem que el producte que oferim a canvi és usual, no?
Els preus dels abonaments aniran distribuïts per franges d'edats on s'inclourà la promoció familiar habitual. Els preus detallats es poden consultar al web i xarxes oficials del club. En la mateixa presentació de la campanya d'abonats per l'ICG Força Lleida, també s'ha esmentat la creació d'una grada d'animació que, pendent d'oficialitzar-se en una pròxima convocatòria.
Gràcies, Sergi. I un últim apunt en ciclisme al vilanoví. Marc Soler correrà el Tour de França, que arrenca aquest proper divendres. El català ha estat inclòs en la llista que ha donat el Team Emirates i que lidera l'eslové Tadej Pogačar, que ha estat, recordem, el campió de les últimes dues edicions de la cursa francesa i que aspira, per tant, a obtenir el seu tercer títol consecutiu. Canal Blau, Jordi Martí Tort.
Divendres es dona el tret de sortida a Copenhaguen a una nova edició del Tour de França, que aquest any unirà la capital de Dinamarca amb París entre l'1 i el 24 de maig. Entre tots els participants hi haurà un vilanoví, Marc Soler, que aquest any afrontarà la seva cinquena participació consecutiva. Després de 4 anys amb Movistar Team, Soler afrontarà la seva primera participació amb el Team Emirates de Tadej Pogačar, doble guanyador del Tour, que aspira al seu tercer consecutiu, que seria una fita totalment històrica. Soler serà un dels gregaris de luxe de Tadej Pogacar, amb un equip molt compacte, amb molta força a la muntanya, amb George Bennett, Rafael Maika o Brandon McNulty, i aspira també a tenir el seu protagonisme en alguna escapada, com ja ha tingut en aquesta temporada a la Tirrena Adriàtic o a la Itzúlia, la Volta al País Basc. Això sí, l'aproximació al Tour de Marc Soler no ha estat fàcil, ja que va haver d'abandonar la Volta a Suïssa per precaució pels casos de Covid que s'estaven donant a la Volta Helvètica. Tampoc ha participat als campionats d'Espanya que es van celebrar aquest passat cap de setmana a Mallorca i intentarà arribar amb pinces i amb la millor condició possible a la sortida que es donarà divendres. Aquests mals moments, però, han passat enrere. Ara toca afrontar les tres setmanes més maques de ciclisme de tota la temporada.
Res més per ara. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a la mateixa hora, demà dimecres. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i de mostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Com fer una bona amanida? Amb l'arribada de la calor, ens fa més mandra cuinar i el cos ens demana plats més frescos i lleugers. Comença la temporada bona de les amanides. El que cal tenir clar és que una amanida no és una mica d'enciam embossat, pastanaga ratllada, tomàquet i ceba. Cal anar més enllà i omplir el plat amb verdura, fulla verda, greixos saludables, proteïna, vitamines i minerals. Heu de fer combinacions del màxim de colors possibles i variades perquè cada dia siguin diferents, apetitoses i nutritives. A mi m'agrada recomanar de fer amanides seguint grups d'aliments i posant com a mínim un de cada grup perquè siguin completes, fer plats únics i no falti de res. Fulla verda o hortalisses. Espinacs baby, enciam full de roure, rúcula, escarola, endívia, canonges, coll llombarda, api, remolatge, pastanaga ratllada, rabanets, germinats, bolets variats saltejats o laminats en cru, com el xampinyó. També podeu posar fruites que ja trobareu al mercat, com nespres, cireres, maduixes, nabius, gers, mango, nectarina, pinya, préssec o, acabar les últimes, taronges, peres i pomes. Segon grup, greixos saludables. Fruits secs torrats, llavors variades, olives amb pinyol, tipus aragó o arbequina o albocat. Tercer grup, la proteïna. Formatge tendre o fresc de cabra, barat, seitons, sardines, musclos o escopinyes en conserva, pop planxa, bacallà esqueixat, salmó fumat, encenalls de pernil o de gall d'indi, tires o daus de pollastre planxa, ou dur o truita. Per amanir, olis vegetals sense refinar, com l'oli d'oliva verge, oli de sèsam, oli de lli o oli de coco. També vinagre de poma, que és menys àcid que el de vi, o llimona o suc de cítrics. Sal, sal d'herbes o salsa de soja. Herbes aromàtiques o espècies. Alfàbrega, menta, romaní, mostassa, julivert, curri, cúrcuma, gingebre... Finalment, també podeu fer vinagretes casolanes o salses saludables com la del iogurt. I l'últim grup trobem els hidrats de carboni complexes. Arròs integral, quinoa, fejol, búlgur, mill, patata, moniato o llegum cuit. Us dono algunes idees que triomfen. Espinacs baby amb germinats d'alfals, formatge fresc de cabra o feta, taronja i pipes de carbassa i quinoa. Segona amanida, patata, poma fuji o la més àcida que trobeu al mercat, aranyons vermells secs, enciam full de roure, nous, pernil ibèric i albocat. Tercera opció, patata, olives negres, ceba marinada, coll llombarda barat i maionesa casolana. I per últim, amanida de cigrons, amb ceba, tomàquet, fulles de menta i pipes variades, amanides amb oli, sal, pebre i llimona.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Desgraciadament, encara avui, la persecució de gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals, transgèneres i intersexuals no s'acaba només en aquests condemnables i, per què no dir-ho, patètics discursos públics, sinó que continua a les xarxes, darrere l'anonimat que sempre serveix d'escut pels covards. I massa vegades encara avui arriba a materialitzar-se en entorns laborals, en entorns festius.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, destacant els motius pels quals el govern destinarà 13 milions d'euros en polítiques LGTBI, coincidint avui amb el Dia Internacional de l'Orgull. L'executiu ha volgut fer un gest cap a aquest col·lectiu i anuncia que es contractarà més d'un centenar de professionals que es dedicaran en exclusiva a atendre les necessitats de persones LGTBI i a desplegar polítiques públiques per al col·lectiu, tant en l'àmbit comarcal com al local. En aquest sentit, el president aragonès ha destacat la creació del Departament d'Igualtat i